l'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
El mateix que els parla i els saluda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Ocupem un temps de la nostra programació d'una manera conjunta per repassar efectivament aquelles notícies que afecten les quatre comarques ebrenques. Benvinguts en aquest informatiu emute corresponent al començament de setmana, l'última ja d'aquest mes de gener. Avui és dilluns 25 de gener de l'any 2016 i la informació passarà per notícies com aquestes. Començarem parlant del ple de l'Ajuntament d'Amposta, que es dura a terme avui i que presenta, entre altres qüestions, mocions de suport a la plataforma en defensa de l'Ebre. Parlarem també de la Generalitat, que sanciona amb 250 euros als membres de la Comissió de Bous de Santa Bàrbara per no evitar maltractaments als animals, segons l'entitat Ànima Naturalis. Farem referència també a la Diputació de Tarragona, que espera més turistes a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre la temporada vinent. Això es desprèn de la seva presència aquesta setmana passada a la Fira Internacional de Turisme que es va dur a terme a Madrid. Per cert, Amposta és una de les ciutats que es va promocionar amb els seus atractius turístics en aquesta fira. També en parlarem. Malauradament, hem de fer referència també a un altre accident greu a la 340 a Alcanar. Va ser este també passat cap de setmana. Va ser un xoc frontal entre un turisme i un camió. Parlarem també de la visita del nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. Es reunia amb la plataforma Trens Dignes. Parlant de trens, un altre tren descarrila a la R15, la línia R15 entre Flix i Móra la Nova. Recordem que el 31 de desembre també es va produir un accident de les mateixes característiques. I els apicultors es personaran com a acusació als jutjats per frenar l'escalada de robatoris d'arnes al camp. Fins a 275 arnes s'han robat aquest passat 2015. També parlarem de que Catalunya escalfa motors per baixar a la manifestació Amposta el 7 de febrer contra el nou pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. La mateixa presidenta del Parlament encoratja a assistir en aquesta manifestació Amposta. Parlarem també del 60 aniversari de les representacions de la Passió de la Cava. Aquest és, a grans trets, el menú informatiu que a partir d'ara mateix comencem a desenvolupar. Primer que res, gràcies per confiar una vegada més el temps d'informació a una de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre associades a EMUTE. Comencem.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Comencem aquest informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre parlant de la sessió plenària que l'Ajuntament d'Amposta té previst dur a terme avui mateix. Entre els punts destaquen mocions de suport a la plataforma en defensa de l'Ebre, tal com explicava en aquesta crònica des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta celebra avui el seu ple ordinari corresponent al mes de gener, un ple que celebrarà aquesta tarda a partir de les 8 del vespre i on s'aprovarà pel ple la iniciativa de l'Ajuntament d'Amposta per realitzar una consulta popular sectorial no referendària al Poble Nou del Delta per poder conèixer les preferències dels veïns del nucli de població d'Ampostí sobre la persona que ha d'exercir el càrrec de representant alcalde. D'aquesta serà la primera vegada que es posa en mans dels mateixos habitants del Poble Nou la possibilitat d'escollir qui volen que sigui el seu representant. A més, també es presentaran diferents mocions, una del Partit dels Socialistes de rebuig al Pla de Conca de l'Ebre, aprovat pel govern de l'Estat en funcions, també una moció del grup municipal de Convergència i Unió per instaurar la figura del defensor del ciutadà a la ciutat, que no s'ha tornat a instaurar des de que va abandonar aquest lloc l'anterior defensor de la ciutadania, Eloi Toldà. També una moció del grup municipal de Convergència i Unió de rebuig al pla hidrològic i una moció del grup municipal dels socialistes per requerir a les companyies subministradores d'energia elèctrica i altres empreses subministradores de serveis de telefonia la retirada de tots els pals instal·lats de manera provisional a la via pública, que són un perill per a vianants i també per al trànsit. Una moció del grup municipal de Plataforma per Catalunya per demanar a la Diputació de Tarragona la cessió d'immobles i també el mateix grup grup presentarà una moció per cobrar la taxa del servei de la llar d'infants municipals per part dels fills dels mestres i treballadors d'aquestes llars d'infants. Finalment es presentarà una moció del grup municipal de Convergència i Unió per pintar les parets del pavelló d'hoquei i de patinatge i el tancament de vestuaris, i també una moció dels grups municipals representats a l'Ajuntament d'Amposta, tots plegats per demanar suport a les mobilitzacions i accions contra el pla hidrològic de Conca de l'Ebre.
El Servei del Joc i dels Espectacles de la Generalitat a les Terres de l'Ebre ha sancionat amb 250 euros la comissió de bous de Santa Bàrbara per no haver evitat maltractaments i sofriment als animals durant la celebració d'un acte taurí a la plaça del poble durant les festes majors del passat juliol. L'expedient sancionador, obert per una falta lleu, és fruit de la denúncia presentada per l'entitat animalista Anima Naturalis el passat mes de setembre, que va acompanyar amb fotografies i imatges de vídeo. Tot i que pot ser encara objecte de recurs, l'entitat confia que la sanció acabi sent ferma els pròxims mesos. La portaveu de l'entitat Anima Naturalis, Aida Gascón, dia que quan interposen denúncies no esperen que tinguin èxit. La llei és massa laxa, molt ambigua, ens ha sorprès molt positivament i ens dona ganes de seguir, explicava.
Bé, si el recorren, doncs bé, això es podria allargar i no sabem encara com acabarà, però bé, la veritat és que no crec que ho puguin recórrer perquè les imatges són clares i esperem que d'aquí 9 mesos doncs, efectivament siguin sancionats. Però bé, el que ens interessa sobretot és aquest fet, no? De que la Generalitat ha decidit sancionar a persones que no han vetllat per la seguretat dels animals i creiem que es pot convertir en un referent de cara a aquesta temporada taurina a Catalunya del 2016.
Per lo que sembla, els animalistes van enregistrar com els participants de forma reiterada llançaven objectes com pedres i pals de fusta, a més de donar cops als animals. Argumentaven, en aquest sentit, que els 8 membres de la Comissió de Bous de Santa Bàrbara, que segons la llei 34/2010 de regulació dels correbous, són els encarregats de vetllar per evitar maltractaments i sofriment als animals, no van exercir les funcions per les quals van ser designats, considerant que la claretat del contingut de les imatges no deixava lloc a dubte. Tot i qualificar-la de simbòlica, recordant que en els casos greus es pot inhabilitar la comissió o prohibir els correbous durant 2 anys en un municipi, Gascón celebrava la decisió pels pocs expedients sancionadors que acaben prosperant a les Terres de l'Ebre. L'entitat també ha volgut subratllar que entre els membres de la Comissió Taurina de Santa Bàrbara sancionats conjuntament figura el president de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, Joaquim Martí. És una vergonya que sigui sancionat per no complir la seva obligació, afegia Gascón. Consultat per l'Agència Catalana de Notícies, Martí assegurava desconèixer que ha estat sancionat i qualificava la situació de molt abusiva. És abusiu, diu Martí, i premeditat per intentar que els taurins avorrim la festa a base de denúncies, sosté, tot assegurant que moltes altres denúncies, per contra, no han prosperat.
És superabusiu i, a més, crec que com a comissió de bous no tenim cap culpa de res del que fica aquí, que el propi organitzador és l'Ajuntament, però bueno, és igual. Sí, no, jo crec que és totalment abusiu i crec que és tot premeditat per intentar fer que els taurins avorriguessin la festa.
Al marge d'aquesta qüestió, que veurem com s'acaba resolent, Martí avançava el passat divendres des del programa Espai Taurí que aquesta setmana es tancarà el programa del concurs de ramaderies 2016 per a les properes festes majors de Santa Bàrbara, en les que hi haurà novetats i segurament tindrem el debut d'una ramaderia ebrenca, avançava. Actualment, l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre està fent pedagogia de la festa per Catalunya. El passat dia 15, el mateix Martí va pronunciar la segona conferència del cicle de la Federació d'Entitats Taurines de Catalunya a Barcelona amb el nom de Desobedecemos Catalunya i va servir per apropar la cultura del toro al carrer a la del toro a la plaça. I de moment ho deixem aquí. Segurament que les properes hores hi haurà reaccions davant d'aquesta denúncia, d'aquest nou atac a la festa dels bous a les Terres de l'Ebre. Anem a parlar d'una altra festa, en este cas la que va tindre lloc a Madrid este passat cap de setmana, una festa del turisme on les Terres de l'Ebre i la Diputació de Tarragona van tindre doncs, també una important representació. Anem a parlar de les valoracions, perquè la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, per lo que sembla, rebran l'any vinent més turistes respecte respecte a l'any passat, després dels acords que han tancat durant la Fira Internacional de Turisme que es va cloure ahir diumenge a Madrid. Este és el balanç del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Des del passat dimecres es van anar tancant acords amb els principals operadors turístics i aerolínies europees que fan pensar que hi haurà més visitants. De fet, i en aquest sentit, el director del Patronat de Turisme de la Diputació, Octavi Bono, destacava ahir diumenge les dinàmiques positives del mercat francès, britànic, rus i holandès de cara a la pròxima temporada.
En general, molt bon funcionament doncs, en el mercat britànic. I de la resta de mercats, també, no, les expectatives són francament positives. Tenim dinàmiques molt positives, tant a nivell del mercat espanyol, com del mercat francès, com del mercat belga, com del mercat holandès. Per tant, doncs això, no, sensacions força positives, que potser no traslladen doncs, el fet que haguem acabat de tancar un acord, però sí que d'una forma o altra també van dibuixar el que s'espera que serà aquest proper exercici.
L'increment en l'oferta turística es deu a un conjunt de variables, segons indicava el mateix Bono. Entre aquestes, les expectatives de consum que creixen arreu de la Unió Europea al voltant d'un 7%. A més, en el cas del Regne Unit, cal posar especial atenció al canvi de la lliura a l'euro. D'altra banda, la situació geopolítica a la Mediterrània més oriental també s'hi afegeix en aquestes variables. En aquest sentit, el director del Patronat de Turisme explicava que el fet que Egipte o Tunísia no puguen garantir un nivell de seguretat determinat fa que el turisme es desvie a altres llocs. Finalment, i en aquesta primera valoració a nivell més general, Bono també explicava que pel que fa a Rússia destaca la tensió amb Turquia, que fa que pel mercat rus Turquia no sigui ja una destinació. Fins ara s'estima que més de 4 milions de russos viatjaven anualment a Turquia a fer turisme. Caldrà veure quina distribució dels que anaven allà poden venir aquí, dia Bono, tot apuntant la incertesa de l'evolució del mercat rus depenent de moltes variables. Després d'aquesta valoració més genèrica de l'estada de les Terres de l'Ebre i de la demarcació de Tarragona a la Fira del Turisme a Madrid, segurament que anirem coneixent altres valoracions més concretes. Per exemple, la de l'Ajuntament d'Amposta, que anunciava el repartiment de 10.000 catàlegs a Fitur, on es descrivien els atractius turístics, gastronòmics i patrimonials de la ciutat. De nou, Manel Ramon, Amposta Ràdio.
L'àrea de turisme de l'Ajuntament d'Amposta va participar fins ahir diumenge en la Fira Internacional de Turisme de Madrid, Fitur, on a través del córner del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona hi va ser present. Allí va estar la regidora de Turisme de l'Ajuntament d'Amposta, Joana Estevez, que va assistir a la fira per presentar un nou fulletó turístic que s'ha editat amb l'objectiu de poder difondre els principals atractius naturals, paisatgístics i patrimonials de la ciutat. Segons la regidora, aquest és un fulletó molt il·lustratiu que té l'objectiu d'atraure el visitant potencial dels recursos turístics de la població. També aquest tríptic ha de servir per tal d'impulsar i accedir a fires de caire turístic i esdeveniments importants de la ciutat. S'han editat 5.000 fulletons en versió català-anglès i 5.000 més en castellà-francès. L'Ajuntament d'Amposta ha participat dins de Fitur en el marc del conveni córrer del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, que està dins de l'estand de l'Agència Catalana de Turisme, amb l'objectiu final de donar a conèixer més i millor els atractius de la capital del Montsià.
Diumenge, 7 de febrer, i a les 12 de migdia, manifestació a Amposta. L'Ebre sense cabals és la mort del Delta. La plataforma en defensa de l'Ebre us necessita. Tornem-hi, diumenge 7 de febrer a les 12 del migdia. La concentració a partir de les 11:30 al Parc dels Xirivecs d'Amposta. A més, tindrem paella popular al pavelló Firal. Telèfon de reserves 650-77-19-47. 650-77-19-47. El preu del menú complet, 13 euros. Vine a passar un dia complet a Amposta. Manifestació a favor de l'Ebre. L'Ebre sense cabals és la mort del Delta. Plataforma en defensa de l'Ebre. Les Terres de l'Ebre.
Tota la gent de l'Ebre està ben unida.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Un home de 36 anys, conductor del turisme, que va col·lisionar frontalment contra un camió en l'accident que va tindre lloc la nit del passat divendres al pas de la carretera 340 pel terme municipal d'Alcanar, va resultar ferit greu a conseqüència del sinistre. Segons informaven els bombers de la Generalitat, l'home, que havia quedat atrapat a l'interior del vehicle, un Renault Megane, i que estava inconscient, va tindre que ser traslladat amb una UBI mòbil a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. El conductor del camió va sortir il·lès de l'accident, que va tindre lloc quan passava un quart d'hora de les 9 de la nit al quilòmetre 1061 de la Nacional. L'afectació viària amb tall de via i posterior pas alternatiu va quedar restablerta a la normalitat cap a les 12:30 de la matinada, segons el Servei Català de Trànsit. I de la carretera passem als trens, perquè la plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre ha traslladat al nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, la demanda social perquè el govern millori les freqüències, tarifes i convois dels serveis ferroviaris del territori. Representants de l'entitat van mantenir una breu trobada amb Rull el passat dissabte al migdia, a partir de la qual es concretava una pròxima reunió de treball. Volem establir un diàleg constant i una bona relació. Ens ha dit que serà un corcó per a Renfe i nosaltres una quera per a ell, explicava la portaveu de la plataforma Montse Castellà. Tot recordant que si bé el govern té poques competències en infraestructures ferroviàries, sí que és el responsable del servei.
I li hem dit que com a plataforma Trens Dignes el que volem és a partir d'ara establir un diàleg constant, amb bona relació. Ell va dir en el seu moment, han fet la broma, no, que seria un corcó per a Renfe. Nosaltres li hem dit en ebrenc que serem una quera per a ell, positivament parlant, és a dir, anem junts per aconseguir coses a Renfe i a Adif i debatem tot allò que sent competència de la Generalitat encara no s'ha millorat. Per tant, és un primer pas per seguir endavant. Hi ha sistema d'integració tarifària, hi ha freqüències, hi ha qüestions encara pendents com a territori, i el que han fet és emplaçar-nos a la seva visita que farà a les Terres de l'Ebre segurament el mes que ve, per així que agendar llavors una reunió de treball eficaç per ficar damunt la taula tot allò que podem fer per millorar.
Castellà també apuntava que després de la recent rebaixa de tarifes cal continuar reclamant que els nous convois promesos per a la tardor arriben a les línies del territori, que s'amplien els horaris tant per evitar franges de 3 o 4 hores sense servei com la finalització dels viatges a partir de 7:45 del vespre. I seguim encara amb temes relacionats amb les infraestructures ferroviàries, perquè anit, a les 8 de la tarda, la circulació ferroviària continuava encara tallada entre Flix i Móra la Nova pel descarrilament d'un altre tren de mercaderies dissabte, segons informava Renfe. Els operaris d'Adif i de Transfesa, l'empresa logística del comboi descarrilat, continuaven treballant per la retirada del tren de les vies. Per facilitar la mobilitat dels viatgers de la línia R5, Renfe va habilitar un servei al alternatiu per carretera, i els trens afectats per la incidència circulaven amb almenys 30 minuts de retard. Adif no tenia a nit encara una previsió de quan es podria restablir la circulació dels trens en aquest tram de via única, ni tampoc podia quantificar encara els danys que havia a les infraestructures, ni al sistema de la catenària, ni tampoc a la via. L'incident va passar el dissabte a la sortida d'Ascó pels vols dels 11:45 del migdia, quan, per causes que no se saben, els últims vagons del tren de l'empresa logística Transfesa van sortir de la via sense produir cap víctima, afortunadament. El comboi transportava contenidors i anava en direcció a Flix. Segons Adif, almenys 6 vagons haurien descarrilat. Recordem que es dona la circumstància que el passat 31 de desembre també va descarrilar un vagó d'un tren de mercaderies després de topar contra la paret d'un túnel a la línia R5 a Móra la Nova. En aquell moment es va tardar 4 dies a restablir la circulació ferroviària a la línia.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I des de la ràdio municipal seguim repassant aquesta actualitat al territori. I atenció, perquè ara anem a parlar dels apicultors, perquè si en altres moments, i també possiblement en els actuals, els robatoris al camp es centraven en productes com, per exemple, les garrofes o les olives, ara també els apicultors, per lo que sembla, estan patint les conseqüències dels robatoris. Els apicultors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre es personaran, diuen, juntament amb la resta d'associacions catalanes del sector, com a acusació particular en els processos judicials pel robatori d'arnes al camp amb l'objectiu de frenar la seva escalada durant els últims anys. Segons la cooperativa apícola tarragonina, durant el passat 2015 es van denunciar una dotzena de casos, 275 arnes, un fenomen que els afectats atribueixen a sentències judicials poc dissuasives i a la crisi. La passada setmana, concretament el passat dimarts, els Mossos d'Esquadra van detenir un veí de Vinebre per furt en 4 ocasions durant les últimes setmanes, d'un total de 72 caixes d'abelles. La policia va aconseguir identificar el presumpte autor dels fets gràcies a les imatges de vídeo aportades pels apicultors que van poder recuperar les arnes. Els apicultors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre volen posar fre al creixement constant d'uns robatoris que asseguren poden convertir-se a la llarga en un problema greu per la subsistència del sector, segons apuntava el president de la cooperativa apícola tarragonina, Josep Maria Margalef. Tot i tractar-se d'un fenomen que històricament ha patit un sector centrat en un tipus peculiar de ramaderia extensiva i transhumant, que obliga, recordem, a deixar les arnes disposades en camps oberts pròxims a les zones de floració, l'acumulació de casos durant els últims anys ha generat aquesta alarma i preocupació. L'entitat, amb seu al Perelló i que aplega els productors de la província, així com de comarques limítrofs, 212 socis i 27.000 arnes censades en total, va registrar durant el passat 2014 el robatori de 44 arnes i 5 nuclis, una xifra que aquest 2015 s'ha disparat fins als 12 casos i les 275 arnes sustretes. L'últim d'aquests episodis, com dèiem, desembocava el passat dimarts en la detenció per part dels Mossos d'Esquadra d'un veí de Vinebre amb residència també a Torrebesses, al Segrià. Aquí s'acusa d'haver-se emportat 72 arnes entre el 17 de desembre i el 4 de gener. Les caixes, propietat de dos apicultors del Perelló, van ser sostretes en 4 dates diferents de camps de Vinebre i la Torre de l'Espanyol. Les imatges de vídeo enregistrades que van captar alguns dels robatoris, així com la matrícula del tot terreny amb remolc utilitzat i els seguiments efectuats pels dos afectats va permetre als Mossos arribar fins al presumpte autor dels fets. I el nostre viatge informatiu ens porta a Amposta perquè els socialistes demanen la retirada dels pals de telefonia i de llum instal·lats provisionalment a la via pública. En una moció que porten al ple d'avui mateix, reclamen que es faci en 3 mesos i que es procedeixi al soterrament de les línies. Els socialistes ampostins entraven una moció amb vista al ple d'avui en què demanen que l'Ajuntament requereixi a les companyies subministradores d'energia elèctrica i telefonia la retirada dels pals de sustenció del cablejat instal·lat de manera provisional. Segons els socialistes, un cop el servei ja s'ha consolidat, la seva presència ja no és necessària i cal procedir a la seva retirada i també a la consolidació del servei que s'ha de prestar mitjançant el soterrament de les línies. Adverteixen també els socialistes del perill que representen per als vianants, ja que ocupen les voreres tot obligant-los a baixar per poder transitar, a banda que també interfereixen el trànsit perquè alguns pals estan instal·lats a la calçada. Els socialistes volen que la retirada es faci en un temps màxim de 3 mesos i, en cas de que no sigui així, que se'n derive una sanció econòmica. I anem a parlar-ne d'un altre assumpte que pren cada vegada més protagonisme. Malauradament, hem de tornar a parlar, i de fet ho fem ja des de fa algunes setmanes, d'aquest nou pla hidrològic que torna a amenaçar una altra vegada el riu. La manifestació convocada per la Plataforma en Defensa de l'Ebre a Amposta per al proper 7 de febrer contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre ha començat a fer sostobar ciutadans, entitats, organitzacions ecologistes, partits polítics i institucions de tot Catalunya i també de comunitats autònomes properes com la d'Aragó i el País Valencià. Segons explica la publicació digital aguaita.cat, la crida a conformar una participació massiva ha fet començar a calentar motors i el moviment de fons s'intueix amb iniciatives diverses. D'una banda, les dels particulars que han fet gala de la seva inventiva amb convocatòries i cartells originals amb lemes ben ingeniosos difosos per les xarxes socials. D'altra banda, les entitats diverses organitzen autobusos amb destinació a Amposta des de diferents punts del país. Els partits polítics també prenen perfil iniciativa per promoure el pronunciament sobre el pla per part dels ajuntaments, consells comarcals, diputacions, el Congrés de Diputats i també a Brussel·les. Nosaltres pugem sempre, ara baixeu vosaltres. Amb posteriors variants, o som cabuts, o resistirem no al trasbassament, són alguns dels lemes que figuren als cartells que s'han fet més populars estos dies, sobretot a les xarxes socials. Són iniciatives espontànies que conviden a la gent a participar. De fet, aquí ha invitat també a participar en aquesta manifestació del proper 7 de febrer a Amposta és la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, la presidenta del Parlament de Catalunya, ha animat a assistir a la manifestació contra el nou pla hidrològic que tindrà lloc a Amposta el 7 de febrer, organitzada per la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Forcadell assenyalava que el pla, aprovat per decret per un govern en funcions, no ha escoltat el territori ni tampoc ha tingut en comptes els cabals consensuats des de les Terres de l'Ebre. La presidenta, que el passat divendres va assistir a la inauguració del 12è Congrés d'Unió de Pagesos a l'Anoia, va apel·lar als membres del sindicat perquè considera que la seva assistència en aquesta manifestació imposta és fonamental, necessària, imprescindible i demostra el compromís amb el país.
Diumenge, 7 de febrer, i a les 12 de migdia, manifestació imposta. L'Ebre sense cabals és la mort del Delta. La Plataforma en Defensa de l'Ebre us necessita. Tornem-hi, diumenge 7 de febrer a les 12 del migdia. La concentració a partir de les 11:30 al Parc dels Xirivecs d'Amposta. A més, tindrem paella popular al Pavelló Firal. Telèfon de reserves 650-77-19-47. 650-77-19-47. El preu del menú complet, 13 euros. Vine a passar un dia complet a Amposta. Manifestació a favor de l'Ebre. L'Ebre sense cabals és la mort del Delta. Plataforma en Defensa de l'Ebre. Les Terres de l'Ebre.
Tota la gent de l'Ebre està ben unida.
Bueno, doncs ja ho senten. Comença a moure una altra vegada aquestes reivindicacions per salvar el riu i el delta. I el delta, precisament, acabarem pràcticament avui aquest informatiu. Els últims 100 minuts, almenys, estan dedicats a parlar de la passió de la cava, una passió que arriba enguany al seu 60è aniversari i que, pel que sembla, tindrà algunes novetats, com per exemple, i molt especialment, en la part musical d'aquest espectacle. Ens en parla des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Les actrius i actors de la Passió de la Cava ja han començat a preparar la nova temporada. Aquest any 2016 s'espera farcit de canvis i novetats amb l'objectiu d'estrènyer vincles amb les associacions del municipi i acabar d'arribar al públic. La renovació de la part musical de l'espectacle és un dels canvis destacables d'enguany. La Passió de la Cava, que enguany compleix 60 anys i la primera posada en escena, es representarà l'igual que l'any passat a l'exterior. Serà davant de l'església de Sant Miquel. Escoltem el director i president de la Passió, Domingo Bertomeu.
Nosaltres ja fa des del 2015 que ja comencem a treballar estos 60 anys de passió. La veritat és que intentem que una mica de les coses que volem transmetre és que intentar unificar diverses entitats del poble per a poder representar estos 60 anys. Una cosa perquè el començament de la cultura del Tebre, a part de moltes altres coses, però en el tema teatre, en tema música, en tema altres, va començar en aquell moment. O sigui, un dels promotors de la cultura del poble va ser mossèn Graviel i va començar fent això, fent la passió, fent els pastorets i després també va fundar la banda, l'Espigador, que després també parlarem, que també hi ha una novetat i a partir d'aquí va començar la cultura, no? Nosaltres el que volem és unificar la gent esta i fer una passió, una especial 60 anys, una passió especial, no? Llavors ja comencem a treballar, tenim moltes coses lligades, hi ha moltes coses que estan per lligar, però també estem ja realitzant, ja s'està fent un mini documental per ensenyar a la gent que detrás de les persones que fan possible la passió pues hi ha una vida, que cada un té les seues feines, les seues famílies, els seus problemes, els seus rols de vida i se deixen tot, no, per la passió. I això pues, ho hem volgut demostrar i això ha vingut sent durant 60 anys. Eh? Nosaltres ara tenim un lema, que és els hashtags estos que diuen que del Twitter i això, que és un hashtag, que és lo 60 passions, no? És el que nosaltres volem reivindicar, no? Del 60 passions, si fem 60 anys, doncs 60 passions, que és el que venim a fer. Si hi ha una campanyeta bona, hi ha una campanyeta també de publicitat de redes socials, moltes redes socials, hi haurà fotos antigues i fotos actuals, i ho anirem tot, anirem penjant a les redes socials perquè la gent se vagi animant una mica.
Des de principi d'any, els actors que intervenen a l'obra de La Passió estan assajant setmanalment perquè tot estigui a punt el cap de setmana del 12 i 13 de març. En pocs dies també es podrà veure el cartell de l'edició d'aquest 2016. Si voleu estar informats puntualment de tot el que passa i de tot el que es cou a La Passió de la Cava, podeu fer-ho a través de les xarxes socials.
Doncs així, arribem ja al punt i final d'aquests minuts, gairebé 30, que cada dia doncs, dediquem a repassar aquesta actualitat a les Terres de l'Ebre des de l'informatiu EMUTE. És l'hora d'acabar, com sempre, agraint-los la seva fidelitat i esperant-los a una nova edició d'aquest informatiu que poden escoltar cada dia des del Cana Ràdio, des d'Amposta Ràdio, també des de Ràdio Delta, des d'Antena Aldaia, des de la Cala Ràdio i des de la Plana Ràdio. Que tinguin molt bona jornada. Demà hi tornem a la mateixa hora i al mateix dial.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.